Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'obsolescència programada és una de les grans condemnes del nostre temps. Les màquines amb les quals convivim estan mal fetes. Bé, exagero, estan ben fetes, però semblen estar dissenyades per a fer el que han de fer durant un temps específic de temps. Tenen data de caducitat quan no haurien de tenir-la. Els usuaris finals convivim amb aquesta pesada càrrega. Ho fem amb una barreja de fàstic i d'expectació. Reparar un producte per allargar la seva vida és cada vegada més complex. Per això també ens dona l'excusa perfecta per acudir a comprar allò que és més nou i que promet sempre ser millor. Aquesta lluita contra l'obsolescència programada sembla impossible de guanyar, però hi ha qui està lluitant contra ella feroçment. La sensació que tenim molts dels quals tenim ja una certa edat és precisament la de que els nostres pares mai van canviar de tele, de rentadora o de rentavaixella. Les bombetes duraven molt més, les impressores no ens enganyaven en cartutxos i tòners que no estaven buits i els telèfons mòbils no es tornaven lents quan els actuals actualitzàvem a l'última versió del sistema operatiu. I si ho fèiem, els nostres pares podien acudir a serveis de reparació que normalment solucionaven el problema. Avui dia, les eines i recursos informatius per a tocatejar els nostres dispositius estan per tot arreu. Però és que els fabricants cada vegada ens ho posen més difícil. I tot, clar, amb l'argument de fomentar el consum. Maleïda obsolescència programada. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez. I arrenca la setmana amb vent de mestral i amb sol que no pas núvols. Sí, dic que a partir de demà el més destacat seran els núvols baixos matinals en punts de la Catalunya central i de la costa i el prelitoral central. Fins i tot són possibles alguns plogims entre la matinada i mig matí. Som davant una setmana ben càlida amb possibilitats d'acabar el mes amb màximes de 30 graus.
Vinco.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
I anem ara directament a les carreteres. Sembla ser que hi ha algun tipus d'incidència. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Marta Carbó. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora, i a causa d'una incidència tocada al nus de la Trinitat, hi ha cues molt destacades a la ronda litoral de Barcelona, ben bé des de la zona franca fins al nus de la Trinitat, i també s'hi ha de retruc també la pota nord amb cues des de la Barcelona fins al nus de la Trinitat i els 158 i les 33 també hi ha cues entre Montcada i el nus. Destacar també fora de l'àrea metropolitana una retenció entre la Nacional 2, Massanet de la Selva, en tots dos sentits de la marxa, i que també hi ha un accident a la Nacional 2 a l'altura de Cabrera, en aquest cas, que talla un carril i obliga a fer pas alternatiu. Abans d'això, doncs les cues són les habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment, això és tot des de Sergi de Trànsit. Bona tarda.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en vinco.net. Vinco.net. Y libérate de las multas.
7 de la tarda, 4 minuts, Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i avui al llarg del matí ens estem fent ressò del que ha passat amb una immobiliària que concretament ha estafat amb més de 200.000 euros a centenars d'inquilins amb honoraris il·legals i diuen que no es faran càrrec del manteniment de les finques. Ens ho explica en Sergi Tor i en parlarem amb l'advocada Judit Valero.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya i Andorra.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Bumaturología, tratamiento integral de los cálculos urinarios, cirugía endoscópica, cirugía láser o cirugía percutánea para los casos más complejos. Bumaturología, a su servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos en Balmes 268, segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500, extensión 1768. 93-236-0500, extensión 1768.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Cataluña y Andorra.
Avui, al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, us estem parlant de que una immobiliària estafa presumptament més de 200.000 euros a centenars d'inquilins amb honoraris il·legals i no es fa càrrec del manteniment de les finques. Sergi Tor, què està passant?
Bona tarda, Montse. Doncs bé, està passant en aquest cas que hi ha una queixa dels inquilins que havien realitzat el contracte de lloguer a una immobiliària, concretament doncs la immobiliària Rentaz, i que consideren que el que van pagar no s'adequa a la llei. Han parlat amb un dels afectats, Xavier, que ha pagat 1.200 euros amb aquesta immobiliària i considera il·legal aquesta factura. Per què? Doncs la llei de la vivenda contempla que els honoraris de la immobiliària són una despesa a càrrec del llogater, no de l'inquilí. En l'oportunitat del que succeeix són dues coses. Que les immobiliàries poden aprofitar la ignorància de l'inquilí, que ells no han de fer front amb aquesta factura, i també, sobretot, la necessitat d'accedir a una vivenda d'una manera ràpida. El Xavier Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ens ha explicat l'inici i com es va produir la signatura del contracte de lloguer.
Que ens vam trobar que ens havien estafat. Ja hi havia com clàusules a nivell del contracte que eren abusives. Des d'un principi ja et diuen, bueno, pues si no vols signar, no signis. I com que et posen una mica entre l'espasa i la paret amb la necessitat de tenir un habitatge i les condicions que ells posen, tot i que siguin il·legals.
I aleshores arriba aquesta factura de 1.200 euros que, per cert, ell va pagar com la resta d'inquilins. Aquesta xifra, per cert, surt sobre la base del 10% de l'anualitat de la renda més el 21% de l'IVA. A més, Xavier ha expressat a Herrera en COPE que es va trobar un pis amb deficiències estructurals com esquerdes, humitat i fins i tot alguna fuita de gas. Quan ha reclamat, Xavier diu que la immobiliària ha practicat la llei del silenci.
Les coses immobiliàries han estat ignorants, juguen amb aquesta llei del silenci una mica, no? Com que no et contesten, és molt difícil trobar-los.
I davant d'aquesta situació, tots els llogaters s'han unit, en aquest cas, sota el paraigües de Sindicat de Llogaters per reclamar el retorn de 200.000 euros en concepte d'honoraris als llogaters de 400 habitatges propietat d'un mateix tenidor. A l'informatiu migdia ha estat el fundador del Sindicat de Llogaters, Enric Aragonès, el qual ens ha explicat que la llei és molt clara.
Sí, la llei ho diu explícitament quan l'arrendador és una empresa, una persona jurídica, és aquesta empresa qui s'ha de fer càrrec de les despeses de gestió immobiliària i mai el llogater. I, en canvi, en aquest cas, la immobiliària estava sistemàticament cobrant-ho en llogater. Aquesta vulneració de drets es dona en un moment de molta indefensió, que és quan estàs buscant pis, quan estàs entrant a un pis, no? I, per tant, clar, et diuen o accedeixes a pagar això encara que no et toqui...
O perds el pis.
O no et donem el pis.
Clar. Era l'informatiu migdia, preguntes de Carles Losada, doncs les declaracions del fundador del sindicat de llogaters. Com dèiem, la llei és clara, contempla que els honoraris de la immobiliària són una despesa a càrrec del llogater, però clar, hi ha un punt de discòrdia que en oportunitat la llei contempla la possibilitat que l'inquilí pagui els honoraris si és qui contracta el servei. I aquesta zona d'ambigüetat és la que provoca un fons de conflictes, perquè a vegades hi ha agències que poden aprofitar doncs la ignorància de l'inquilí o també, com hem escoltat, la necessitat d'accedir a una vivenda per fer aquest càrrec.
Intentarem sortir ara mateix de dubtes. Judit Valero, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què en pensa de tot el que ha escoltat?
Doncs que realment és una situació, en aquest cas, bastant novedosa, perquè la llei és clara a partir del març de 2019, que és quan diu clarament que les persones jurídiques són les que, les que estan obligades a assumir aquesta despesa i no el llogater, i per tant és una situació bastant novedosa que en els jutjats no s'hi ha trobat i que a més no és només que la clàusula sigui abusiva, és que directament és il·legal. I per tant, entraríem, jo penso, perquè si algú té coneixement d'aquesta situació és la pròpia empresa immobiliària i que per tant estaríem entrant en el... o estaríem vorejant en un delicte d'estafa, a més, agreujat, perquè estem parlant d'un bé de primera necessitat, com és la vivenda, que és el 250.1 del Codi Penal. Però també és veritat que això s'ha de voler enfrontar o mirar d'aquesta manera. Com es diu sempre, el Codi Penal o el dret penal és l'última ràtio, és l'últim recurs, però sí que probablement seria la manera de realment pressionar aquesta empresa perquè retorni tota aquesta quantitat ingent de diners, perquè són 200.000 euros i és una quantitat molt important, i 200.000 afectats pràcticament.
Després hi ha molta gent que imagino que per por paga per després no tenir problemes a l'hora de continuar llogant aquell pis, no?
Clar, és que aquesta és la situació. Estàs en una situació que realment tu que estàs fent és acceptant aquestes condicions, aquesta situació, perquè és que no tens cap altre remei. Actualment tots sabem, i sobretot si ets un advocat generalista com sóc jo, que actualment la majoria de problemes que tinc o que m'arriben del torn d'ofici, totes estan relacionades amb el lloguer, amb usurpacions de vivenda, perquè realment hi ha un problema de vivenda molt important en aquest país. Val? Llavors, què ens trobem? Doncs que si hi ha algú que se n'adona en el moment de firmar, de signar el contracte, tal com explicava el company de Lleida, doncs per l'altre diu, bueno, lo tomas o lo dejas, en definitiva és això. T'estan coaccionant, amenaçant, que si no, pues, hi ha alguna altra persona que està esperant i que ho pagarà tranquil·lament. Llavors, què passa? La situació, ja dic, és novedosa, en els jutjats hi ha poques situacions, no s'ha donat aquesta situació, i llavors jo diria, com a consumidors, com que s'han unit en el sindicat de llogaters, doncs a mi no em sembla malament, com a consumidors, presentar una denúncia davant de Fiscalia i a veure Fiscalia què és el que diu o què deixa de fer, si és que els altres voluntàriament no assumeixen diguéssim totes aquestes quantitats rebudes indegudament. I l'altra opció seria presentar, a l'acabar el contracte de lloguer, doncs una reclamació contra aquesta gent, no? Contra una clàusula que no és que sigui abusiva, és que és nul·la, és il·legal directament, i llavors demanar més a més el ressarciment de l'import. El que passa que tot això doncs, no és barat i tampoc... i a més és llarg en el temps, no? Però bueno, seria una opció.
Sempre, Judit, hi ha algú que busca aquest subterfugi en la llei per esquivar les seves obligacions econòmiques, no?
Exacte, sí. No, però és que a més, a mi em sembla molt, molt fort, perquè, clar, és una persona, l'empresa aquesta en concret,
sí.
Clar, és una entitat que té una antiguitat de 21 anys, que saben perfectament que les responsabilitats penals actualment poden ser les persones jurídiques, i si no directament del seu legal representant, i que a més es veu que hi ha una nul·la... és a dir, és que a més la resposta, és a dir, és que estan a fora d'aquest que actualment s'enfronta amb les crisis, no? És a dir, es tanca la immobiliària, no es rep, no es donen explicacions, no es diu que s'estudiarà, es mirarà... No, la callada per resposta, i llavors jo entenc que aquí, clar, hi ha el tema aquest del compliance penal, que és que les empreses, malgrat que no és obligatori, doncs tenen l'obligació de dir que fan uns estudis, que intenten complir tota la normativa, tal i qual, i clar, en aquest cas segur que tot això no s'ha fet, perquè si s'està cobrant és perquè hi ha indicacions des de dalt. O sigui, això no és una decisió dels treballadors.
Evidentment. A més, aquesta immobiliària està sistemàticament negant el manteniment i reparació de la finca, que la majoria té esquerdes, forats, fuita de gas i un llarg etcètera de coses que s'han d'arreglar sí o sí, perquè estan posant en perill la salut de la gent que viu en aquests pisos.
I a més és una situació molt complexa, perquè si deixes de pagar lloguer, que és el que vindria, diries, pues, goita, ja que no estan complint, doncs jo tampoc no compleixo. O sigui, la possibilitat de que tu perdis la vivenda en un temps, no et diré ràpid, però relativament ràpid, és molt possible, no? Perquè a la que hi ha un primer pagament, ni que sigui un mes del lloguer, ja et poden fixar el desnonament. És a dir, tu no pots al·legar, és que l'altre m'ha incomplert, no? O has de fer-ho a través d'un altre tipus de procediment, que és més complex i que és més llarg. Uh-huh. Llavors estem realment en una situació de desprotecció bastant gran dels llogaters. És a dir, estem en un país que hi ha molta gent que no està pagant lloguer i que realment els perjudicats són els propietaris, però en aquest cas és ben bé la situació contrària. És a dir, gent que està pagant el lloguer però que realment està desprotegida perquè s'estan realitzant unes tasques... Bueno, no, és a dir, no s'estan realitzant les tasques a les que s'obliguen, no? Per contracte.
Evidentment, Judit, hi hauran molts casos que no es denuncien, clar, perquè no hi ha precedents, però estic convençuda que un cop hem conegut aquest, començaran a sortir més casos, no? I potser el fet de que surtin, hi haurà algú que hagi de posar fil a l'agulla, no? I que la llei de l'habitatge, que per ser s'està tramitant a Madrid, especifiqui què s'ha de fer, no?
Exacte. Sí. I sobretot, pues, utilitzar la justícia, les armes que tenim, no? I que ja et dic, com que és una situació innovadora, que realment la llei és clara a partir de març de 2019, que és quan ho especifica clarament, doncs jo entenc que, com que això és un abús claríssim, jo crec que aquí Fiscalia s'hi hauria d'implicar, i com a grup i amb aquesta gran quantitat d'aquesta borsa de grans perjudicats, una gran quantitat, doncs anar contra aquesta empresa. Uh-huh. És a dir, malgrat no soc molt partidària de recórrer al dret penal, però sí que és veritat que hi ha circumstàncies que el mal fet és excessiu. Uh-huh. I a més, amb tota la intenció, no? Uh-huh. Amb tot el dolor, amb totes les ganes.
No? El que no han de fer és deixar de pagar, sempre continuar pagant,
i continuar amb teva lluita. I sobretot, doncs això, fer escrits, que quedi constància de les reclamacions que ens fan. Això sempre s'ha de... jo sempre dic que els papers, els advocats ens apassionen, i els jutges encara més, i llavors que quedi constància escrita de totes les reclamacions, de burofaxos, etcètera, sobretot per tot el tema del manteniment, eh? Uh-huh. I els perjudicis que això ha causat, guardar factures, etcètera, i llavors en el moment en què s'acaba el contracte, o si realment es decideix rescindir, doncs especificar quins són els motius, perquè aquesta és l'altra.
Doncs estarem, Judit, molt pendents de què és el que passa, com dèiem, amb aquesta immobiliària que ha estafat més de 200.000 euros a centenars d'inquilins amb honoraris il·legals i no es volen fer càrrec del manteniment de les finques, i fins i tot aquesta gent ha anat a la seva porta, ha picat a la porta, ni els han obert, han hagut d'enviar un burofax, s'han presentat a la seva immobiliària i ningú els ha atès. Judit Valero, advocada, gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
All I need is a rhythm divine, lost in the music.
alguna vegada us ha passat que si us ha espatllat la nevera, la rentadora o la televisió, justament quan s'acaba la garantia i a l'hora de reparar, o no sortia a compte o no hi havia peces? Doncs bé, la Unió Europea està a punt d'aprovar una nova normativa que vol donar un impuls precisament al sector de les reparacions. Quan s'aprovi aquesta normativa, els consumidors tindran dret a reclamar als fabricants d'electrodomèstics la reparació fins a 5 o 10 anys després de la compra, tot i que després de la garantia ja no serà gratuït. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és el que s'anomena dret a reparar i que en el cas d'Espanya ja fa anys que s'està aplicant en alguns casos. Som, de fet, pioners en aquesta qüestió. Els fabricants d'electrodomèstics creuen que el pas que dona la Unió Europea és positiu per dos motius. Primer, perquè pot ajudar a conscienciar el consumidor sobre la importància de reparar per cuidar el medi ambient. I segon, perquè s'allargarà la vida útil de molts productes. Ens ho ha explicat l'Alberto Zapatero, que és director general de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Electrodomèstics.
Si se consigue que el consumidor esté concienciado y esté conforme con esa reparación, pues obviamente se alargará la vida de los productos, de aquellos que bajo el precio de garantía han podido tener algún problema de fábrica, porque no debemos olvidar que cuando un electrodoméstico se compra, si falla, falla al principio, en los primeros meses de funcionamiento. Claro. Es un sistema electromecánico o electrónico-mecánico que al final si falla es porque ha habido algún problema.
Una cosa és reparar electrodomèstics que encara poden tenir una vida útil, però això no treu que n'hi ha d'altres que poden arribar a tenir 20 anys i que s'haurien de jubilar. És el que demanen els fabricants, un plan Renove, com el que es va posar en marxa amb els cotxes més vells, però no han tingut de moment resposta.
Una cosa es que los productos se reparen siempre que se puedan reparar y se pueda alargar su vida útil. Y otra cosa es que hay un parque instalado muy importante de productos con 20, 25 años en las viviendas españolas y que pueden estar funcionando todavía, pero que debido al avance tecnológico que se ha producido en los últimos 20 o 25 años, sus consumos son muy superiores a los de los productos que existen en la actualidad.
Aquesta nova normativa europea, que aposta per la reparació, pot donar un impuls precisament a un sector com és el de la reparació d'electrodomèstic, que ho estava passant bastant malament. I és que no hi ha molta gent, Yolanda, que pensi en reparar. Moltes persones prefereixen comprar-se un aparell nou.
Exacte, és el que diu el Joan Gomero, que té un taller de reparació d'electrodomèstics a Barcelona. Ens ha explicat que hi ha reparacions que surten a compte, però quan es tracta de marques blanques, la gent prefereix comprar un aparell nou. Diu que les grans marques continuen facilitant peces i accessoris, fins i tot en electrodomèstics que poden tenir 25 anys, i l'estrella de les reparacions, diu el Joan Gomero, són les neveres.
Generalmente nosotros lo que más reparamos con muchos años son frigoríficos. Motor, si es muchos años, por ejemplo, los termostatos, generalmente son de ese tipo.
I perquè ens fem una idea del que pot representar la reparació massiva d'electrodomèstics, segons la Unió Europea, els productes que es llencen però que es podrien reparar suposen 35 tones de residus i gairebé 300 milions de tones d'emissions de gas d'efecte hivernacle, i això cada any a la Unió Europea. I més xifres, els consumidors s'estalviarien uns 12.000 milions d'euros a l'any reparant en lloc de substituint.
Avui en parlem amb Maria Jesús Rodríguez. Maria Jesús, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si te hablo de electrodomésticos, ¿qué recuerdo o qué te viene a la cabeza?
Pues una pesadilla.
¿Y eso?
Una pesadilla, no, pues nada, hace un par de años se me estropearon 4 electrodomésticos de golpe. O sea, fue una pesadilla realmente, ¿eh? Fue uno detrás de otro y tuvimos que cambiar nevera, horno, campana extractora y la lavadora. Uh-huh. O sea, fue una ruina.
¿Cambiarlo porque no entraba en garantía? ¿Ya había pasado la garantía del producto?
Había pasado la garantía, pero bueno, de todos modos tampoco eran tan antiguos. O sea, igual la campana extractora tenía 5 años. O sea, tampoco es algo, la lavadora pues llevaría unos 8 años, ¿vale? De todos modos, yo recuerdo antiguamente mis padres que duraban los electrodomésticos de 20 a 25 años, perfectamente.
Uh-huh. Incluso hay algunos que todavía funcionan.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, según los... Porque yo, claro, llamé a técnicos y me comentaron de que, claro, que ahora los materiales con los que hacen los electrodomésticos, según me dijeron, son de menor calidad. ¿vale? Entonces, claro, y muchos de ellos no se pueden reparar, me dijeron, porque vienen piezas remachadas, uh-huh, con lo que no pueden desatornillar y arreglar. Entonces, uh-huh, te obligan a gastar el dinero en un electrodoméstico nuevo.
¿Tú preferiste en un principio arreglar que no comprarte 4 electrodomésticos de los grandes, como es tu caso, nuevos?
Yo sí, yo primero preferí pedir un presupuesto, pero es que ya te digo, fue imposible. O sea, uh-huh, claro, yo no puedo vivir sin una nevera, una lavadora, pero tuve que invertir dinero con el gasto que eso suponía, ¿sabes? Uh-huh.
¿Te salía más barato comprar que arreglar o llevarlo a un técnico, cualquier electrodoméstico?
Pues, por ejemplo, la campana extractora me salía más económico casi, en comparación, ¿vale? Y luego habían otros que me comentaron que no podían arreglarlo, que el fabricante se ve que lo hace de tal manera que no lo pueden arreglar.
Incluso hay gente que habla, se habla de la obsolescencia programada, ¿no?
Obsolescencia programada, exactamente. Eso me dijeron. Sí, 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 sí.
Que es una vida X que dura el electrodoméstico.
Sí, 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 sí. Porque se ve que ahora van con unos microchips, bueno, unas placas, y entonces pues tienen una duración determinada, ¿vale? Uh-huh. Como una impresora, también en nuestra empresa tuvimos que cambiar todas las impresoras de golpe, todas. Las 6 impresoras las tuvimos que cambiar.
Uh-huh. Oye, ¿y lo de tu hogar qué pasó? ¿Hubo una bajada de tensión de luz o fue las casualidades que hizo que 4 electrodomésticos se estropearan a la vez?
A ver, no fue el mismo día, ¿vale? Eso, pero sí que fue pues en la misma semana. Pensé en un principio, bueno, campana extractora el mes que viene, ¿sabes? Por orden de preferencia. Pero al final tuve que invertir en todo, claro, tuve que cambiarlo. Ya que me puse pues en una nevera y en una lavadora, pues ya lo cambio todo, uh-huh, ¿sabes?
¿Qué te parece que la Unión Europea esté a punto de poner manos a la obra y van a decir aquello, van a hacer aquello de los consumidores vayan a tener derecho a reclamar a los fabricantes de electrodomésticos la reparación hasta los 10 años, dependiendo del producto?
Pues una buena idea, es una buena idea, porque es que además no nos olvidemos que ahora está muy de moda lo de los residuos, menos residuos, sin embargo los fabricantes siguen haciendo lo que quieren, es mi opinión, porque claro, si tú tiras una nevera, si tú tiras un horno, una campana extractora y una lavadora en mi caso, son más residuos, ¿no? Uh-huh. Pues lo que tienen que hacer es que hagan los electrodomésticos más resistentes, que duren más tiempo y habrá menos residuos. Uh-huh. Al final lo pagamos los consumidores, siempre.
No sé si te has dado cuenta, María Jesús, o por lo menos esa percepción tengo yo, de que cada vez hay menos sitios donde poder llevar un electrodoméstico a reparar.
Exactamente. Es que además se van a quedar sin trabajo. Como sigan así, se van a quedar sin trabajo, ¿eh? Porque si siguen poniendo todos los electrodomésticos, tanto pequeños como grandes, con remaches en vez de con tornillos, ¿cómo lo van a hacer?
Uh-huh. Incluso los pocos sitios que hay para reparar a pie de calle, en muchos sitios, si te hacen el presupuesto y no realizas la reparación, te cobran el presupuesto.
Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, con lo que te cobren de presupuesto más un poco más, te compras uno nuevo. Hay televisiones hoy en día por 200 euros chulísimas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiar la pantalla de la que se te ha roto? Pues te compras una nueva. Uh-huh. Más residuos.
Bueno, ¿desde qué te pasó?
Yo es que estoy ya desde hace, ya te digo, un par de años con ese tema. Es horrible.
Desde que te pasó, no te ha vuelto a ocurrir nada parecido, ¿no? Por lo menos a la vez.
Espero que me dure 5 o 6 años todos. Espero, no tengo más esperanzas, pero 5 o 6 años espero que me duren.
Bueno, pues espero que tengas muchísima más suerte y ojalá se haga ya, se apruebe esa normativa de la Unión Europea para que estos electrodomésticos puedan repararse entre los 5 y los 10 años, los primeros años de vida de ese electrodoméstico, dependiendo del producto y dependiendo también, obviamente, del uso, que no sea por problemas de uso, sino que sean por un problema del mismo fabricante.
Sí, sí, no, bueno, en mi caso fue de uso, o sea, fue un desgaste por uso, pero que tampoco ha sido exagerado, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que creo que puede haber algo detrás, estoy casi segura, ya me lo dijeron los técnicos,
Bueno, pues hay algo. Tocaremos madera, María Jesús.
Muchísimas gracias.
Suerte con los electrodomésticos, un beso.
Gracias, eso espero. Venga, adiós.
Bueno, y ahora llega la pregunta del millón. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? ¿No? Pues no te preocupes, para eso está Legalitas, porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además, es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
8:45 de la tarda, això és la Linterna Cope Catalunya i arriba l'última hora informativa més pròxima amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda de nou. Doncs mira, els veïns del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac presentaran una querella penal contra Holcim, la cimentera, i contra la Generalitat. Denuncien un possible delicte de prevaricació i contra el medi ambient perquè el govern ha atorgat una nova autorització ambiental a la cimentera, tot i que el Tribunal Suprem va ordenar el seu tancament el passat mes de novembre. A l'aeroport del Prat, avui s'han hagut de cancel·lar 35 vols d'anada o tornada a Alemanya. El motiu, la vaga que hi ha convocada al sector de transports a Alemanya. Barcelona té connexions amb 10 aeroports del país germànic, que avui està patint afectacions i de retruc també, en aquest cas, a Barcelona. No opera ni el trànsit regular de passatgers ni de mercaderies. I una informació de servei, el túnel viari de la Gran Via, el túnel de Plaça Espanya, estarà tancat entre l'1 i el 10 d'abril pels treballs previs que es faran a la connexió de les línies de ferrocarrils de la Generalitat del Vallès i Llobregat-Anoia de la futura L8. El tall es produirà entre els carrers Mèxic i Llançà i es farà doncs, coincidint amb la Setmana Santa, tenint en compte que hi ha menys trànsit a la ciutat.
Més informació, Cope Ponés, a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
I l'última hora esportiva amb els companys d'Esports Cope i amb la veu de José Luis Gil. Bona tarda, senyor Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Comencem parlant del Barça, que confia en Ansu Fati.
És el que el club li ha transmès al pare del jugador en la reunió que ha mantingut avui amb la cúpula esportiva del club. Tot i la manca de minuts i de regularitat, Mateu Alemany ha encoratjat el pare del futbolista a comunicar-li que continuï treballant en la mateixa línia. Ansu no vol deixar el Barça i el Barça no pensa en desprendre's d'Ansu. Dos jugadors del Barça tenen avui partit FIFA, Jules Koundé, a l'Irlanda, França, i Robert Lewandowski, al Polònia, Albània. Demà torn de l'Escòcia a Espanya. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha dit que ha parlat amb Gavi per rectificar-li aspectes conductuals que el poden perjudicar a ell i a l'equip. D'altra banda, cas Negreira, Joan Laporta oferirà a socis i patrocinadors del club una explicació al voltant del cas per escrit en forma de carta. En el futbol femení, bones notícies per Alexia Putellas. La pilota d'or del Barça completa una part de l'entrenament del femení de Jonathan Giraldez. Entra ja a la seva darrera fase de recuperació de la lesió de trencament del lligament encreuat anterior que va patir el passat 5 de juliol. Espanyol i Girona han tornat als entrenaments, avui encara sense els seus internacionals.
Més informació a Esports Cope. Senyor Gil, gràcies, que vagi molt bé.
Fins demà.
I d'aquí a una estona, aquí a la Cope, a la Linterna, us parlarem dels metges de Catalunya, que finalment podran cobrar un plus si tenen més pacient dels que els hi toca. Salut i els sindicats han arribat a un acord.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La primavera es uno de los mejores momentos del año para renovar el organismo. No solo invita a guardar la ropa de abrigo y sacarla de verano o ventilarla y guardar los edredones. También es la mejor época para limpiar nuestro organismo con el plan 1-2-3. Es fácil y seguro con registro sanitario. En solo 3 semanas ya vas a perder, atención, de 4 a 7 kilos. Y Enriqueta nos dice cómo conseguirlo. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Vamos a conseguirlo porque con el plan 1-2-3, que es de triple acción, porque limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y además comiendo. ¿Por qué? Porque no son batidos. Y como tú bien has dicho, Monse, ¿en qué vamos a conseguir? Pues bajar de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Es muy fácil de tomar, es totalmente natural y rápidamente nos vamos a deshinchar, Enriqueta. Vamos a ganar salud, reducimos kilos y volumen y tenemos que recordar que es apto para todos, ¿no?
Para todos.
Fenomenal. Oye, ¿cómo va esa primera semana? Explícame.
Pues mira, esta primera semana, Monse, vamos a hacer una limpieza. Ya bajamos 2 kilos porque nos despedimos del estreñimiento y vamos a eliminar todas las toxinas y tomaremos los sobres de piña.
Vamos por la segunda semana. ¿Qué ocurre?
Pues vamos a renovar la flora con los sobres de naranja, vamos a regular el tránsito, vamos a bajar 3 centímetros de barriguita y a decirle adiós al volumen.
Bueno, y ahora ya llega la tercera semana y creo que la definitiva.
La definitiva, porque llegan las cápsulas captagrasas saciantes que nos calman la ansiedad, que vamos a notar ya esa pérdida de grasa en la cintura, en la espalda, en la barriga, en la papada y en las piernas, ¿eh? Así que le vamos a decir adiós a esos kilos que quieres perder porque lo vas a conseguir pues con tu plan 1-2-3.
Bueno, pues habrá que llamar ya. Enriqueta y todo su equipo te están esperando al 650-51-52-53 y nos vamos a llevar gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones detox más drena más lipo para que drenemos, para que depuremos y para que nos desintoxiquemos. Sí. Para bajar en definitiva la talla y el peso en tan solo 3 semanas con el plan 1-2-3 llamando al 650-51-52-53.
Sí, Monse, pero mira, tus oyentes, los oyentes de COPE, sí se llevan de regalo las 3 infusiones detox, drena y lipo con el plan 1-2-3, como has dicho. Pero también se van a llevar gratis una caja de galletas nuestras dietéticas ecológicas, de aceite virgen de oliva, con cúrcuma y chía, que están riquísimas para, pues mira, para tu desayuno o para la merienda, porque son ideales con tu plan 1-2-3. Sí, sí, que te viene gratis con el plan 1-2-3. Y voy a repetirte el teléfono para que me llames. 650-51-52-53. Que sí, que por fin vas a perder de 4 a 7 kilos fácilmente en tan solo 3 semanas. Llama, infórmate. ¿Lo quieres? Pues lo puedes tener en tu domicilio, cuando tú quieras, sin gastos de envío, que te lo entregamos por mensajería.
Bueno, pues recordemos 650-51-52-53. Prepárate que esta primavera vas a deshincharte, bajar volumen y perder hasta 7 kilos con ese plan 1-2-3, además de manera segura y con éxito. Llama ya al 650-51-52-53. Llega la primavera y se van los kilos. Enriqueta, gracias. Un beso.
Un beso, Monse. Un beso muy fuerte.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra us volem parlar de que els metges d'atenció primària de Catalunya diuen que cobraran un complement d'entre 5.700 i 19.000 euros bruts anuals si voluntàriament accepten atendre més pacients. Això és segons un acord entre el Departament de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya a la segona reunió de la mesa bilateral creada arrel de la vaga de facultatius al mes de gener. Avui en parlem amb el secretari general de Metges de Catalunya, el senyor Xavier Lleonart. Doctor Lleonart, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
És així, tal com ho he explicat jo?
Bé, sí, aproximadament sí que afegiria un parell de matisos.
Molt bé.
En el sentit de que en aquesta taula en cap cas s'estableix que aquest complement que s'abonarà a aquells que facin aquest esforç és la solució definitiva, ni molt menys, però sí que entenem que és una de les solucions que es pot articular d'emergència per poder intentar posar-hi algun pedaç al sistema que, tal com està molt malmès, mentre redissenyem com s'ha de fer una millor atenció a la ciutadania.
Uh-huh.
I per altra banda també dir que aquest complement sovint el que farà serà reconèixer aquella activitat que ja està fent, que ja estan fent molts professionals i que fins ara no estava remunerada.
És el que li anava a dir, arriba tard això, però ha arribat finalment.
Sí. O sigui, de fet, és una de les coses que palia aquesta decisió és el fet de començar que els companys que estan fent aquest esforç i que el porten fent molt de temps es vegin reconeguts i recompensats en aquest esforç. Repeteixo, no en cap cas entenem que és la solució als greus problemes que té l'atenció primària en particular i el sistema sanitari en general, però sí que és, entenem que és una solució d'emergència mentre acordem com refer, com reconstruir aquest sistema sanitari.
El que està clar, doctor Lleonart, és que hi ha manca de metges. Ja hem parlat més d'un cop que hi ha un volum important que estan a punt de jubilar-se. Necessitem aquesta renovació de personal, no? No tenim aquests metges.
Bé, hi ha un doble factor. En certa manera, sí és cert això que comentava, el fet de que hi ha molts metges que s'estan jubilant en actualitat i segurament no tenim el mateix nivell de reposició que seria desitjable en aquests casos, però per altra banda també hem de tenir en compte que el que és encara més sangrant és el fet que bona part d'aquests metges que hipotèticament podrien substituir o cobrir les baixes dels metges mm-hmm. que ara jubilen, no els resulta atractiu continuar en el sistema sanitari públic i marxen del sistema sanitari al sistema sanitari privat, a altres comunitats, a altres països, i aquesta sangria, aquesta crisi demogràfica mèdica, hem de buscar-hi mesures, hem d'acordar mesures per mirar de desfer aquesta sangria i aconseguir que el metge que es forma en el nostre país es vulgui quedar i exercir en el nostre sistema sanitari. Mm.
En aquesta vida no tots són els diners, òbviament, que ajuden, però, clar, la sobrecàrrega de feina, això comporta també una sobrecàrrega mental i psicològica també pels metges, no?
Sí, de fet, quasi un any i mig que vam presentar un estudi de burnout entre el col·lectiu mèdic que deia que més d'un 30% dels facultatius tenien tots els eixos, tots els símptomes de burnout i que fins a un 70% dels facultatius i facultatives d'aquest país tenien algun dels tres principals símptomes, dels tres principals eixos que determinava el burnout. Això estic convençut que si actualitzéssim aquest estudi no haurà anat a menys, sinó al contrari. Per tant, tenim un problema com a societat en el qual doncs, hi ha un col·lectiu que ho està passant malament, que té una sobrecàrrega i té una pressió assistencial que no pot assumir sovint, que per això jo deia que aquest pagament per aquests escreixos, que aquest pagament per aquest esforç voluntari no soluciona el problema, perquè, en tot cas, fins i tot pot sobrecarregar més els professionals que ja estan sobrecarregats, però ens dona, de tot cor, que ens pot ajudar a donar el temps mínim imprescindible per mirar de reformular i mirar d'aconseguir que els professionals que hi són es quedin, que puguin treballar en condicions i, per tant, que la població estigui ben atesa.
També hem parlat aquests dies aquí a la cadena COPE sobre el tema de la quantitat d'agressions que hi ha en el seu sector, eh?
Sí. Jo recordo que quan hem parlat amb mitjans i hem documentat doncs el dur que estava sent en l'època de pandèmia, les diferents onades. En algun cas, jo ja vaig comentar que creia que encara seria molt més dur la postpandèmia, perquè gestionar els diagnòstics demorats amb un sistema que ja estava infrafinançat, sobrecarregat, i a més, gestionar tota la psicopatologia que se'n deriva de després de la pandèmia. A banda de tota la... que com a societat tinc la sensació que ens hem crispat tots plegats una mica més,
sí.
Doncs que aquesta gestió de la postpandèmia seria encara molt més complicada que la gestió de la pandèmia.
Uh-huh. Per una altra part, doctor Llonart, el sindicat també reclameu que l'activitat extraordinària dels facultatius dels hospitals per reduir les llistes d'espera es flexibilitzi perquè sigui possible fer jornades parcials remunerades amb un objectiu, que és el de facilitar la conciliació de la vida personal i laboral.
Uh-huh. Sí, això, bàsicament, el que intentem amb aquesta pretensió és que no hi hagi ningú, cap dels nostres companys, que estigui en disposició d'intentar contribuir a aliviar aquestes llistes d'espera, que tingui problemes per no poder ajustar la seva vida en aquest sobreesforç. I, per tant, el que nosaltres hem proposat és mirar de ser sensibles i mirar de que tothom que pugui ajudar d'alguna manera doncs, s'intenti fer d'una forma que pugui ser còmoda per tothom.
Mm-hmm. Doncs esperem que les coses vagin millorant mica a mica i, òbviament, aquestes millores de les condicions retributives són més que merescudes en un gremi, que és el dels metges i també les infermeres i tot el personal que hi treballa, perquè es deixen la pell per la salut dels altres. I vostès també entenen la seva salut i us hem de cuidar. Doctor Xavier Llonart, secretari general de Metges de Catalunya, moltes gràcies i a continuar treballant. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès. Una abraçada.
¿Cuál es el origen histórico de la guerra de Ucrania? ¿Cuánto puede llegar a durar? La exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y el teniente general Pedro Pitarch nos ayudan a entender un conflicto que ha provocado miles de víctimas y ha empobrecido al mundo. La gran pregunta con Jesús Abezuela, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado a las 8:35 de la noche... En 13.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Te haga falta nada, aparentemente nada, Hawaii de vacaciones.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra us parlem de Can 70. És el primer habitatge cooperatiu sènior de Barcelona i es construirà a Sarrià, sent el primer de Barcelona i el primer construït en sòl públic a Catalunya i a Espanya. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Has parlat amb una membre impulsora, no?, d'aquest projecte Can 70.
Sí, l'edifici tindrà 26 habitatges, espais compartits i també de cures, i es començarà a construir d'aquí a un any i estarà adreçat a majors de 55 anys. Nosaltres, com deies, hem parlat amb la membre impulsora de Can 70, la Maria Rosa, i així és com ens explicava per què es va animar.
Feia temps que estava pensant què faràs
quan siguis vella. Jo tinc tres filles, però no vull que les meves filles s'hagin de cuidar de la meva vellesa. Considero que jo m'he de preocupar d'això. Un dia, mirant la televisió, vaig veure un xicot que està, un xicot de la meva edat, que està en un altre projecte, Sant Feliu de Guíxols, i ho explicava. Llavors vaig escriure un correu social cívic demanant informació. A mi m'interessava més Barcelona, perquè hi tinc família, perquè tinc els nets i de més, i em van donar el contacte de Can 70, vaig escriure, vam fer les trobades, les entrevistes, les converses, i fins aquí, fins avui.
Una decisió, la de la Maria Rosa, que comparteix amb moltes altres dones, sobretot amb l'objectiu de viure una vellesa activa, combatre la soledat no desitjada i no ser una càrrega per les famílies.
La qüestió és viure una vellesa activa, empoderada, en un espai sostenible. Llavors també l'hem organitzat de manera que tindrem tots espais privatius i hi haurà espais comuns que compartirem entre tots. Volem combatre aquesta soledat no desitjada i també hi ha una altra qüestió que compartim totes, absolutament totes, és no ser una càrrega per les famílies. Qui més qui menys ha hagut de cuidar gent gran la veritat és que és una cosa complicada i no ho volem per les nostres filles.
A més, la majoria són dones i ara estan buscant també homes perquè necessiten gent amb unes condicions en particular pel que fa a l'edat.
Les condicions és estar vàlida, que no necessitis atenció externa de ningú, això ja contem que arribarà, però de moment, en el moment d'entrar, hem d'estar totes en bones condicions. Aleshores, pel que fa a l'edat, també comentar que no és un caprici, que ara som una bona colla que tenim 70 i algun any més. Llavors, el que sí que és important és diversificar les edats, perquè si no ens trobarem totes, ens podem trobar totes en problemes de salut al mateix temps. Tant que entri gent de 55 anys, perquè els que som més grans anirem envellint, anirem marxant, i ells aniran ocupant el nostre lloc i entrarà gent jove perquè sigui edats diversificada.
I és que, com es diuen, Montse, amb aquest cohabitatge hi haurà malalties que no les podran evitar, però d'altres que sí, com per exemple aquestes derivades de la soledat.
Benvingut sigui aquest Can 70, amb ganes ja de que es construeixi i de poder visitar-ho i sobretot per veure com viu aquesta gent, com per exemple amb la que avui hem pogut parlar, amb la Maria Rosa. Mar, gràcies.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Javier López, buenas tardes. Ariadna López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Buenas.
Ellos son abogados de Área Jurídica Global y hay muchos oyentes de Cadena COPE que os conocen y que además han tenido la oportunidad de ir con vosotros de la mano para que les solucionaréis esos problemas, por ejemplo, en que sus empresas han quebrado debido a todo el panorama que llevamos arrastrando desde hace ya algunos años. Javier, si hablamos de quiebras de empresas, ¿vosotros estáis ahí para ayudar a esas personas que tienen ese gran problema?
Naturalmente, empresas y autónomos, teniendo en cuenta que hay, vamos, genéricamente hablando, dos tipos de empresas que nos pueden llamar. Aquellas que tienen un problema puntual de tesorería y tenemos que reestructurar esa deuda, y aquellos que ya ven que por mucho que se reestructure no hay ninguna posibilidad, que sería un concurso de acreedores o un preconcurso. Cualquier empresa o autónomo que vea que no va a poder hacer frente a sus compromisos de pago en breve, tiene que ponerse en manos de un profesional, no pensar que llamar al abogado es cuando estoy muerto, cuando ya tengo que cerrar la empresa obligatoriamente. Hay muchas posibilidades y más con la nueva ley de ver esas alertas tempranas y poder reestructurar la deuda hablando con proveedores, con bancos. Nos cuidamos de todo, somos un equipo multidisciplinar de abogados y financieros y nos cuidamos absolutamente de todo. Cuando veas que ya tu economía va justita, ponte en manos de profesionales y no solamente cuando al final ya puedes hacer poco o nada.
De hecho, el tiempo es súper importante. Si acudes al principio, no es que solo haya una solución, sino que vamos a encontrar múltiples de ellas y te podemos llevar por varios caminos, ¿no? En cambio, si vienes al final, siempre hay una solución para todo, al menos ese es el lema,
sí,
del despacho.
Igual el final es el concurso, cierre de la empresa, y si hubiera venido tres meses antes hubiéramos dado una continuidad de empresa.
Efectivamente.
Claro, por eso digo que deudas, problemas, líos oye, pues
cuanto antes mejor.
Cuanto antes hables con un profesional y luego decides qué es lo que puedes hacer.
Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, estamos hablando también de trabajadores que dentro de esa empresa que también quedarán en el paro, ¿no? O claro, sin trabajo. Sí, bueno,
y el patrimonio del empresario, los avalistas del empresario, claro, es un lío. Por eso hay tanta responsabilidad para ser empresario, que el empresario a la más mínima, que se ponga en manos de profesionales. Es como ir al médico. No vayas cuando ya te dicen que tienes un cáncer terminal.
Claro.
Ves cuando te duele un poco la cabeza, pues igual se puede arreglar mucho mejor.
Exacto. ¿Qué decías, Arianna? Perdona.
Que tristemente tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, cada vez más personas. Yo tengo ahora, por ejemplo, un amigo que no ha cobrado hace 2 meses su sueldo. Uh-huh. Entonces, eso también, si no eres empresario, pero trabajas en una empresa y ya ves que hay problemas de tesorería, ¿no? Podemos llamar, podemos hacer esta alerta temprana y ayudar, no solo a ti mismo, sino también a todo el conjunto a poder salvarse y, si más no, pues a tener una...
Un trabajador puede instar un concurso de acreedores a la empresa que no le paga.
Cualquier proveedor
y forzar,
también.
Cualquier proveedor y forzar que le paguen.
Claro,
o sea,
sí.
No es solamente el empresario que tiene que llamarnos para reestructurar su empresa. Si te deben dinero, igual hay que instar un concurso a la parte contraria y tú tienes unos beneficios de cobro anticipado antes que otros.
Por haber sido el primero. Sí, sí. Te puedes poner en contacto también con nosotros y a partir de aquí, pues, te ayudamos a... Bueno, al final es ayudar a todo el mundo, porque si no está ya ahora, está ya en poco
Exacto.
tiempo.
Hay mucho, habéis notado muchas empresas o muchos particulares, muchos autónomos que os llaman al 990-1716, repito, 990-1716, para que les asesoréis.
Sí, de hecho, bueno, dejo por aquí también un poco, nuestro horario es súper amplio, es de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo tanto, cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede llamar. Y la verdad es que hay mucha gente necesitada, pero te diré, creo que hace falta que la gente tenga un poco más de confianza y se atreva a buscar soluciones, porque al final, al ser un tema financiero, a veces puede dar algo de vergüenza, ¿no?
O miedo también, ¿no? Porque
desconocimiento hay mucho,
exacto. Muchísimo. Y vergüenza sobre todo porque cuando uno va a un sitio y dice, mire, es que estoy arruinado, claro, a nadie le gusta decir eso, ¿no? Pero...
Claro, pero quizás tiene que venir antes de que esté arruinado. Me dice, oiga, que empiezo a ver que estoy facturando 4, pero cada vez me tardan más en pagar y los pagos son más cortos. Ostras, si me encuentro con un problema de liquidez, el banco no me renueva la póliza de crédito, hay un cliente que me ha dejado en fallido una factura importante, bien, pues en manos
de profesionales. Me piden una balista cuando antes nunca antes
claro,
lo habían hecho.
Quiero reestructurar la deuda y el banco me pide una balista y tengo que meter a mi señora o a mis suegros y esas reestructuraciones se consiguen sin avales.
Eso se llama.
Pero hablando entre profesionales, entre los abogados del banco y los abogados nuestros.
Los que sabéis, bueno, los que quieran más información, tenéis la web ariajuridicaglobal.com. Uh-huh. Ahí podemos ver toda la información de todo lo que hacéis, porque hacéis muchísimas cosas. Podéis contactar con ellos a través del 990-1716, 990-1716, y podéis contactar con Ariadna López o Javier López. Ellos son abogados, pero también hay muchos profesionales en área
Casi
jurídica.
200,
global.
Que...
O sea que depende de vosotros, fuera las vergüenzas, fuera los miedos, porque los recibos hay que pagarlos cada mes, hay que llenar la nevera y dormir tranquilo, que eso es muy importante. Arianna y Javier, de Área Jurídica Global, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
990-1716. Y la programación continúa. La cadena COPE hará com sempre. Arriba Ángel Expósito y la linterna, tota l'actualitat d'aquest dilluns. I nosaltres ara estem començant ja a treballar pel que serà el programa de demà, aquí a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Més informació, més coses a través de COPE Ponés, les xarxes socials, i allà pots tornar a escoltar qualsevol entrevista que t'hagi agradat, tornar a escoltar el programa sencer, el que vulgui. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.
La mítica Carmen Burana de Karl Orff en el Palau de la Música. La novena sinfonía de Beethoven con su inmortal himno de la alegría. Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. 1 de abril. Entradas en ncaprodarte.com y Palau.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras.